Vins i Teca amb Dominic Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.
Hola, bona tarda. Soc la Dominic Heathcote. Estem escoltant Moabi Dream on Free to Use. Estem aquí al programa Vins en Teca de Ràdio Sant Cugat i avui ens acompanya l'Eric de Melvida i l'Iñigo de les Rabassaires, que està al punt de llegar. Doncs començarem amb l'Eric. Hola, Eric, gràcies per venir.
Què tal, Dominic? Un plaer. Moltes gràcies per convidar-me.
A tu. Jo vaig tenir el privilegi de fa un temps d'anar amb l'Eric a visitar unes abelles que té... Bueno, té abelles per tot arreu, però vam anar amb el seu pick-up i vam anar a la muntanya i va ser com una experiència màgica. Realment, me'n recordo molt, Eric, de la manera que tens de tractar a les abelles. Bueno, jo era la primera vegada que anava i amb una delicadesa i una... No sé, va ser com màgic.
Bueno, no deixen de ser sers vius, no? I, bueno, jo des de petit i sempre m'han inculcat el tema del respecte a la natura, a part de que sempre ho he portat com dintre, no? El tema del respecte cap a la natura i cap als sers vius. I està clar que bueno, que es pot fer ramaderia, però es pot fer ramaderia amb carinyo, no? I aquest cas és, bueno, és un dels objectius, no?, principals i fonamentals de Melvida. Treure uns productes derivats d'uns animals, però en aquest cas que aquests animals tinguin, o sigui, estiguin cuidats amb el màxim respecte i més.
Clar, a part és part del nostre, és una part molt, molt important del nostre ecosistema, no? Vull dir, sense les abelles malament anem.
A veure, està clar que és de lo primeret, no? Les flors per mi és lo primer de tot. Primer de tot l'aigua. Sense aigua ja no anem enlloc. Després les flors, no? Les flors marquen la biodiversitat d'un ecosistema, està marcat per les flors. Des d'un punt de vista de ballaire, no? Però sí que és veritat que també des d'un punt de vista biològic també hi ha certa part que és així, no? Les flors marquen la biodiversitat d'un ecosistema. I què és el primer que va visitar una flor? Pues un insecte, en aquest cas. Sí. Bueno, podem parlar de molts insectes. Aquí a Collserola hi ha quasi 200 tipus de pol·linitzadors diferents. D'abelles podem parlar de 20.000 catalogades, no? I en aquest cas, pues, bueno, sí que nosaltres ens centrem en dues, no? Ara, des de fa poc, en dues espècies. La primera és l'Apis mellifera, que és l'abella negra autòctona d'aquí, i després també estem aquest any hem començat amb Osmia cornuta, que és un tipus d'abella solitària que no produeix mel, simplement es dedica a pol·linitzar. I, bueno, hem aconseguit unes cepes d'aquesta abella solitària a través d'un projecte molt xulo de Lleida que es diu Bioponent, que es dediquen a reproduir, no? Aquest tipus d'insectes que potser no són tan coneguts perquè no tenen uns productes derivats, no? Però la funció també la fan. És important, no?, el tema de la pol·linització.
Ah, interessant. Sí, sí, és que és un tema molt, molt interessant i crec que podríem estar parlant hores. Però, bueno, comencem una mica, Eric, que ens expliquis com vas començar amb Melvida i, no sé, la teva trajectòria.
Bueno, a veure, jo vaig estudiar dret, després vaig estudiar fisioteràpia i, bueno, vaig exercir, de dret no, però de fisioteràpia sí, vaig exercir durant bastants anys, em va encantar. O sigui, també és una forma, bueno, no m'arrepenteixo gens d'haver après el tema del cos humà i tot això, no? Però, bueno, va haver un moment donat, pues, producte del sistema, potser, seguretat social, poc temps, molts pacients, moltes hores, bueno, em vaig com cremar una miqueta. I llavors vaig decidir agafar-me un any sabàtic, entre cometes, perquè jo també la meva passió sempre ha sigut l'esport i vaig anar a fer d'instructor d'escalada, però lluny, a Sud-amèrica, en aquest cas. I bueno, pues allà pensant, pues vaig pensar, no? Jo sóc fill de la Floresta i de Valldoreix, com ja saps, Dominic. Uh-huh. I bueno, pues tinc la sort i el privilegi de que el parc de Collserola, els boscos del parc de Collserola han sigut el meu jardí com no privat ni particular, però sí que el meu jardí, perquè clar, jo obria la porta a casa i el meu jardí era el bosc de Collserola. Llavors, durant molts anys m'ha estat donant moltíssim, no? Aquests boscos, quan anava amb el meu pare a buscar bolets o amb el meu avi, o anava a buscar espàrrecs quan tocava, o cireretes de pastor quan tocava, o quan anava amb el meu germà les tardes de, o les nits d'estiu corrents pel bosc i de sobte trobàvem màgicament una luciérnaga, no?
Ah, sí, una cuca de
una
llum,
cuca de
sí,
llum.
Sí.
Llavors, pues, bueno, en aquest episodi que vaig estar exiliat, no? A Sud-amèrica, diguem, reorganitzant la meva ment i els meus objectius i la meva direcció cap on volia anar, pues vaig dir, ostres, vull retornar, no? Aquests boscos, com ho puc fer? I com ja és ben sabut, pues, bueno, existeixen projectes aquí a la Serra Collserola, no? De pagesia, com rabassaires, també alguns que es dediquen més al tema de l'agroecologia, val? Com l'Ortiga, Domènec Fortuny, la Rural. Llavors, pues, bueno, vaig dir, ostres, com tal? I bueno, pues, vaig pensar en les abelles, no? Per retornar, no? Des de la humilitat, retornar i aportar el meu petit granet de sorra a aquests boscos que més m'hi creixen i que tant estimo, aportar una miqueta d'un retorn. I bueno, pues, així va sortir Melvida. Melvida va sortir així. I el nom el va escollir ma mare i mon pare. I jo vam dir, ostres, com? Melvida, perquè no era només mel, sinó era, vale, molt bé, potser produïm mel, però també volem produir, entre cometes, vida, no? I per, d'aquí ve.
I quan fa d'això?
Pues que ronda por mi cabeza pues uns 8 anys, 9 anys. O sigui que ja vaig deixar la fisioteràpia completament i altres activitats que feia jo econòmiques. Pues ara crec que farà 6 anys ja que estic embarcat amb only, o sigui, només apicultura, amb tot el que comporta, eh? També jo sempre estic molt involucrat amb el tema d'educació ambiental i, bueno, tema de professor també i cosetes així.
Val, doncs, dius que més o menys fa 6 o 7 anys que estàs amb... Però llavors vas... Com ho vas fer? Vas estudiar una mica d'apicultura o...?
Bueno, el tema, Dominic, és que en aquest cas l'apicultura no estava com reglada, no? No hi havia uns estudis específics. Sí que, clar, cursos i ofertes de cursos hi ha totes les que vulguis. Llavors el que vaig fer és, primer de tot, aprendre dels abellaires locals, no? En aquest cas, sempre et busques pues uns mestres o unes guies espirituals, no? I bueno, pues aprendre d'ells. Realment jo tenia 3 mestres, un a Osca, val? Un altre a Llevant, no? Que es diu Juanjo, i un altre aquí que es deia Emili. Llavors dels 3 vaig aprendre, primer observar i després executar.
I quantes, o sigui, tens panals per tot arreu, no? Crec jo.
Sí, a veure, ja et dic que tampoc no és el nostre objectiu des de Melvida tenir gran masses arnes, val? Masses colmenes. Entre d'altres coses, perquè nosaltres aquí al parc de Collserola i també al Garraf i al Montseny hi ha, bueno, en aquest cas es diu PEPNAT, val? Que és com una normativa interna del parc, en el qual s'han fet uns estudis a través de biòlegs que s'estudia molt la ràtio de polinitzadors, en aquest cas l'abella domèstica, l'abella negra, que és la que tractem des de Melvida, amb la relació amb la resta de polinitzadors locals. O sigui, nosaltres des de Melvida que volem és sumar, no volem restar, volem sumar a l'ecosistema. I per això és molt important, no tant el número d'arnes, que s'ha de respectar, el que està, en aquest cas són 25 o 30 per assentament, a una distància d'un assentament d'un altre de mínim 500 metres, no és més això, sinó més la qualitat, no? O sigui, que aquestes abelles estiguin bé, que tinguin les condicions, que tinguin aliment, que tinguin punts d'aigua, i entre altres coses perquè hi ha molta visita, no?, també al parc natural de Collserola. I no volem una raça molt agressiva o abelles estressades.
Clar. I ens pots explicar una mica la vida de les abelles? O sigui, què passa? O sigui, perquè és com fascinant, no?, el que passa dins d'un
riscó. Bueno, a veure, les abelles, nosaltres, jo sempre aprenc molt d'elles, no? Per mi és font d'aprenentatge. O sigui, sempre que obro una capsa, per mi és algú nou, val? Com dir-te? Bueno, és molt jeràrquica, no? Una arna, o sigui, diguem que hi ha una reina, només una reina, i després hi ha obreres, després hi ha abellots, que són els mascles, i després hi ha bebès, no?, que són les abelles nodrius, que es diuen. Després estan les abelles més velletes de totes, que són les pacurejadores, que misteriosament són les que surten, no?, a buscar les coses, són les que surten de l'arna. I no és per casualitat. Per què són les més velles? Pues perquè ja ho tenen tot fet. Si tornen, pues bé, i si no tornen, bueno, i la desgràcia és que avui dia tornen poques, entre les vespes asiàtiques, depredadors, tornen poques, però bueno. Llavors què passa? Pues realment tothom diu, ostres, potser la reina és la que mana, no? Però realment no. O sigui, el que mana el poble. I és molt guai. Manen les obreres, val? Perquè si realment no els agrada aquella reina, elles la substituiran. Llavors, pues, bueno, és curiós. També hi ha una cosa que m'agrada molt, que són els bebès els que cuiden els bebès. Val? O sigui, és molt curiós.
Però com els cuiden?
Bueno, per exemple, els bebès són els únics que poden, les abelles nodrius poden generar la gelea reial, val? Que no deixa de ser saliva de l'abella amb mel i amb polen, i fan, bueno, amb sucs gàstrics i tal, fan pues, aquesta substància que és la gelea reial, que és el que menjarà exclusivament la reina durant la seva llarga vida. I diguem que a cada culet de cada hexàgon, abans de que la reina posi un ou, sempre deixen una miqueta de gelea real, no? Perquè quan aquest ou neixi, eclosioni als 3 dies i surti el cuquet, la petita ninfa, o sigui, mal, no estigui seca, o sigui, tingui una mica d'aliment, no? I llavors és curiós que són els bebès els que ho fan, això.
I quan acaba aquesta petita porció de gelea real, amb què...
Es van alimentant, llavors van passant les abelles nodrius, després, bueno, existeixen un parell de metamorfosis, també es tanca, val? Després ja s'obre el 21 dia, val? Clar, és que hem de pensar, molts cops la gent pensa, ostres, les abelles no viuen més de 40 dies.
Ostres,
o sigui, però... Tenen una vida molt comprimida. Sí que es pot dilatar o contreure una miqueta el temps pel fet de si és hivern o depèn de la temporada. A l'hivern, òbviament, el metabolisme baixa i viuen una miqueta més les abelles. Parlo de les obreres normals, però la mitjana és això, 35-40 dies. En canvi, la reina pot viure fins a 5 o 6 anys.
Ostres. I llavors, si mor la reina, què passa?
Bueno, això és una pregunta d'alto nivell, o sigui, és complexa. Val? La reina, diguem que té la capacitat de posar ous fecundats o no fecundats, val? Els fecundats sortiran, tindran descendència, val? Femella, sortiran les obreres. Dels no fecundats sortiran els abellots. Llavors, si mor la reina per una circumstància, un mal maneig, per exemple, d'una abellaire, o un mal moviment d'una capsa, o simplement perquè és vella, les abelles aniran a buscar... pensem que una reina posa 1.000 ous al dia. Llavors, les abelles obreres no notaran la hormona i la feromona de que ja s'ha mort la reina, i aniran a buscar ràpidament un ou d'aquests fecundats i diran, tu i tu sereu futures reines. Vale? M'entens?
Sí, t'entenc.
I llavors què passa? A vegades això passa amb una reina encara viva, vella. I decideixen que volen reines noves. Molt bé, doncs un dia o hores abans que neixin les reines noves, la reina vella parla en secret amb un sèquit de velles obreres, les més nobles per ella, i els diuen: noies, agafeu, ompliu-vos el butxe de mel i de menjar, perquè en breus naixeran reines noves i jo ja estic velleta i no vull lluitar. Agafarem una miqueta i marxarem. I això és el que es diu aixamanar. Un aixamanament és la forma que tenen les abelles de reproduir-se, de mantindre l'espècie, de propagar-se. El que no saben aquestes abelles és que des de fa gairebé 100 anys hi ha un paràsit que es diu varroa destructor, que el que farà és que en estat silvestre, sense uns abellaires darrere que tractin amb medicació oficial a través de veterinaris del DARP, ja pot ser ecològicament o químicament, però es tracti aquest paràsit, aquestes abelles moriran. Tampoc saben moltes que hi ha una vespa asiàtica, no? Que fulminarà. Llavors és per això que és molt trist, perquè fa 100 anys existien els eixams silvestres. Avui en dia no existeixen temporalment, en el moment de més floració. Després, a l'octubre, novembre, moren.
I hi ha altres depredadors també, no? A part de l'home, bueno, sí. Els ossos, no? També, o...
Sí, a l'home, bueno, en aquest cas és superimportant, i en Yasu, no? Pues amb gent com l'Íñigo, no? O sigui, aquest respecte que emana també, no? El seu projecte de rebaixaires, bueno, sempre utilitzant coses eco, tal, perquè és que és vital, no? És vital, o sigui, aquest és un dels pitjors enemics, no? Els glifosfats i tot el tema dels contaminants, els camps, l'agricultura. I hi ha gent que no ho fa volent, és per tradició. Llavors, el que s'ha de fer és conscienciar molt, que ja no només el seu producte els sortirà millor. És que després també el que passa és que hi haurà molta fauna, no? En aquest cas polinizadora, que ho agrairà.
I llavors, tornem a les reines. Hi ha aquestes tres petites reines que estan allà esperant a ser reines, llavors només pot haver-hi una, llavors les altres dues han de morir, suposo.
Sí.
O sigui, la que està més forta va a por les altres.
La primera que neix, sí, el que farà és anar a matar les altres. Supervivència.
Sí, sí, totalment.
Supervivència.
I vaig llegir no sé on que les abelles necessiten una temperatura, entenc.
Sempre. Elles termorregulen.
I elles mateixes, amb les ales, fan calor, no?
Sí, però és important. Aquí hi ha un factor molt important. És l'aigua. Elles termorregulen a través de l'aigua. O sigui, han fet experiments en un volcà, prop d'un volcà, deixar abelles amb una font d'aigua i elles termorregular. I les mateixes abelles sense aigua i moren. O sigui, és molt important. Per això és superimportant el tema de que tinguin aigua a prop. I aigua de qualitat. Aigua de qualitat. Perquè elles, o sigui, termorregulen a través de la humitat de l'arna i de l'aigua, no?, de fora. Agafen aigua i baten les ales. Saps com fan com una miqueta de...
Esparció.
Com esparció.
És important. I això només ho fan les obreres, no els abellots.
No.
Ells no fan res, només estan allà...
Bueno, ojo. Jo sempre... Sí. Jo soc pro abellots.
Sí.
Sí, perquè sempre diuen, no fan res, l'únic que fan és fecundar la reina. Correcte, fecundar la reina. Però també hi ha estudis, no recents, però bueno, actualitzats, que diuen que també, i és lògic, donen escalfor a la cria, amb el seu cos. I és veritat, o sigui, donen escalfor a la cria. O sigui, per tant, donen escalfor i fecunda la reina.
Però fecunden una vegada només.
Els borinots?
Sí.
Ai, els abellots.
Els abellots a la reina.
Sí.
I amb això ja basta per...
Vale. Això és curiós. O sigui, diguem que la reina, quan neixi, serà una reina verge, val? I només sortirà un cop de la capsa. I aquest cop que surt es diu el vol nupcial. En aquell vol nupcial s'ajuntarà amb diversos abellots, no? No cal que sigui d'aquella capsa. Els abellots no tenen capsa.
Clar. No.
Es van movent per aquí, per allà, per aquí, per allà. Vale que neixen a una capsa, però es van movent. Són, bueno, com pirates. Val? Llavors, què passa? Aquesta reina es fecundarà amb una sèrie d'abellots, amb molts abellots, i té aquestes reines tenen una espermoteca, val? Tu imagina't una biblioteca, val? Amb unes estanteries buides, i l'estanteria 1 és fascículo 1, la 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fins a 30. Pues fascículo 1, amb l'esperma del primer abellot, segon abellot, tercer abellot, quart abellot, cinquè abellot. Llavors, els hi dura tota la vida. L'espermoteca els hi pot durar 5 o 6 anys plena. Llavors, què passa? Van agafant esperma del fascículo 1, que era de l'abellot 1. Quan s'acaba l'estanteria 1, de la 2. Què passa? Jo aquí, per exemple, estic indagant, perquè jo el que vull és tenir colmenes estables, amb caràcter. I aquests fascicles es poden homogeneitzar i fer un tipus d'esperma. I, en tot cas, ho pots congelar. I després pots fer tu les fecundacions. O sigui, hi ha molta màgia, no, darrere?
I tant, i tant. I també crec, oi que han de sortir, la reina ha de sortir quan fa sol? O quan no, que no estigui nublat? I, o
a veure,
no...
la reina és molt sensible. I en aquest cas ho farà, sortirà quan les condicions climatològiques siguin les millors. Sí que és veritat que tampoc moltes reines saben que estan les vespes asiàtiques. Les vespes asiàtiques necessiten la proteïna d'aquestes abelles, no? Que treuen del tòrax. Que una vespa asiàtica no és tonta. Què anirà? A per la vella petiteta o per la reina grandeta? On hi ha més proteïna? Llavors, imagina't tot aquest procés, no? La gent que, per exemple, criem reines, és el meu cas, jo crio reines, llavors què passa? Ostres, tot aquest procés, no? La selecció, i després surten a fecundar-se i op.
I què s'està fent per la vespa asiàtica?
Bueno, la vespa asiàtica, diguem que ja l'han... el departament ja ha dit que ja no és espècie invasora, invasiva, o sigui, ja l'han acceptat com d'aquí, com que ja són d'aquí, de tota la santa vida, que no és el cas. Llavors, bueno, han vist que no es pot fer res. Hi ha iniciatives a nivell privat, a nivell de grup, grupal, hi ha iniciatives, però bueno, és una mica una partició, i va creixent.
I hi ha algun depredador de la vespa asiàtica?
L'home.
L'home, ja sí. Està.
No hi ha absolutament res. Hi ha un falcó, un halcón abejero, és ínfim. No és possible. Ara també s'està fent estudis amb fongs, no? Per exemple, per atacar també la processionària, algun fong similar. S'estan fent estudis, però pocs, poc financiats, i bueno, i òbviament... jo ja he sortit fa molts anys, fa 4 o 5 anys ja vaig avisar que seria un problema, i ningú
no t'ha escoltat.
Però bueno, ara a poc a poc pues, ja es va veient, cada cop es veuen més, ja no només, bueno, el raïm per exemple també es veu afectat, el que fiquen malles, bueno, és una època molt determinada, però presseguers, aquí perquè no hi ha molt cultiu de fruit dolç, però si hi hagués cultiu de fruit dolç hi haurien problemes seriosos, perquè hi ha un moment donat que la vespa asiàtica, que és justament abans de que es fecundin les reines, les futures reines, necessiten, abans de que hivernin, necessiten les obreres agafar font de carbohidrat per donar-los a aquestes reines perquè hivernin bé. I en aquell moment és quan es mengen els nespres, quan van a polinitzar els nespres, quan es mengen el raïm, quan, en aquest és el moment, no? Que necessiten hidrats de carboni.
Bueno, és molt interessant. I quins projectes tens de futur?
Bueno, ara mateix, donar les circumstàncies, seguir amb tema productes derivats, val? Ara també és un moment, bueno, és un moment bo perquè estem fent, pues, no sé, simbiosis, no? Amb projectes amics d'aquí de Collserola. Ha sortit el tema de Collserola, que l'Íñigo pues, forma part, no? Bueno, és fundador. I bueno, està bé, no? Perquè diguem que els projectes una mica més establerts, pues, estem intentant o ser proveïdors o fer pinya, val? D'aquest projecte en comú que és de Collserola. I bueno, pues, jo crec que va bé. En aquest aspecte també hi ha productes derivats. Després, òbviament, avui en dia del camp no es pot viure. O sí, però has de complementar. En el cas de Melvida, pues, el que fem és dedicar-nos al tema educacional. Jo, com a professor d'agroecologia i d'apicultura en diverses acadèmies, i després el tema de Melvida Educa, no? Fomentar aquesta branca, que és el tema dels apivisites, i bueno, pues, donar a conèixer el món de les abelles als més petits, i als mitjans i als més grans. I bueno, pues, tirar per aquí.
O sigui, si algú volguessi fer una visita, que visiti la teva pàgina web, sí. Melvida, no?
Nostre Instagram, @melvida.cat, i després la nostra web, www.melvida.cat, i allà veuran tota la informació. I a més que no tenim community manager, o sigui, som nosaltres mateixos, o sigui que segurament parlaran amb mi. I bueno, pues a tope.
Doncs ara seguirem parlant després amb l'Eric també, i primer escoltarem una peça de música i tornarem per parlar amb l'Indigo. Bé, hem estat escoltant Enlivening de Pufino i ara seguirem amb l'Íñigo de les Rabassaires, que està aquí també acompanyant-nos avui.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, què tal?
Doncs, Íñigo, benvingut.
Moltes gràcies, gràcies, content d'estar aquí.
Molt bé, molt bé. Bueno, teniu bastant en comú amb l'Eric, crec, perquè sí. Jo crec que tota... us coneixeu tots i tots teniu projectes bastant en comú.
Home, sí, ara ja fa que ens coneixem els diferents projectes des del 2015. Pues fa 10 anys.
Sí, sí, bueno, està bé.
El temps passa.
Està bé que hi hagi aquesta, aquesta comunicació.
Bueno, és important, sí. Perquè quan començàvem tots les nostres batalles individuals, que al final no deixes d'estar mai sol, perquè aquesta és la realitat, cadascú té la seva pròpia, però quan vam començar tothom anava pel seu compte, no? No ens coneixíem, no sabíem què feia, no? No sabies que hi havia un apicultor al costat, no sabies que hi havia uns fent carn de xai, no sabies que... I amb el temps anar-te coneixent, doncs també entens una realitat, no? I hi ha punts en comú que són molt importants.
Sí, sí,
sí. Crec que és important.
Doncs ens expliques tu una mica el teu projecte de les Rabassaires i com vas començar i...
Sí, el projecte Rabassaires és un projecte que neix l'any... Originalment és una idea que neix l'any 2013, que era recuperar vinya a casa, a Sant Cugat, l'únic aquest projecte el deixo al calaix, perquè jo en aquella època estava treballant al Penedès, i fins que vaig tornar aquí a Collserola l'any 2016, que em vaig incorporar amb la cooperativa L'Olivera, a la Masia Can Calopa, i allà doncs, bueno, un dia doncs, fent l'hort a casa, parlant amb un amic, no?, que també doncs, li motivava molt el món de la vinya i del vi, em va dir, escolta, doncs, per què no recuperem aquest projecte que tenies i intentem donar-li una mirada i a veure si podem tornar a recuperar la vinya a casa. No? Uh-huh. I així va néixer, de nou, el 2017 formalment, constituint una empresa i començant a fer vins amb una vinya vella que teníem a Cerdanyola al Vallès. Uh-huh. D'aquí van néixer dos vins, que eren els Can Canaletes, que és com es diu la zona on està la vinya plantada, una vinya molt vella, de l'any 54, i així vam començar amb l'aventura dels vins i a poc també amb l'aventura del vermut, que ens ha anat acompanyant tots aquests anys, que sí que el vermut, doncs, el que és el vi del vermut no l'elaborem nosaltres, però sí que la recepta és nostra i la maceració de les flors i plantes fresques que recol·lectem, doncs, també és una recepta pròpia. I l'any 2019 vam llançar els primers vins i el vermut al mercat quan creiem que estaven acceptables, no? Uh-huh. O que consideram que tenien les condicions adequades, no? Perquè comences a fer proves i fins que no trobes una recepta correcta, no? Fins que creus que el vi no té l'elaboració, perquè clar, el primer any quan fas vi no coneixes bé què et dona aquell raïm, no? Què et donen aquelles vinyes, quines característiques organolèptiques et dona aquell vi, i per tant és difícil saber quin vi trauràs al mercat, amb quina etiqueta, amb quina, no? Tot això són coses que necessites primer experimentar una mica, i nosaltres doncs vam experimentar durant dos anyades, i la tercera anyada va ser la bona i la que vam decidir treure al mercat.
I què tal? Va sortir bé?
Va sortir, o sigui, la tercera anyada era el 2019, però clar, el mercat sortia l'any 2020 en ple Covid. Llavors ens va retrasar un any a sortir al mercat. Vam sortir el 2020, però clar, està tot tancat. Uh-huh. I per tant només podíem vendre a clients particulars, no? Uh-huh. Gent que podia consumir a casa, però doncs és difícil vendre 1.000 ampolles a gent, la gent beu vi, però tampoc tant, no? I res, doncs a partir de l'any 21 va ser realment quan vam començar a vendre, i sí, van agradar molt, molt bona acceptació, i la gent sobretot més conscienciada amb el territori o conscienciada amb el que implica doncs tornar a l'agricultura, al paisatge vitivinícola, a la comarca i de més, i sobretot alguna restauració molt conscienciada que ens ha acompanyat des del principi, com per exemple l'Isaac del Capicua, no? Un restaurant que hi ha aquí a Cerdanyola, que és Slow Food, que des del dia 1 doncs, va ser el nostre primer client i qui va confiar en els nostres productes, no? Doncs gràcies a gent com ell, no? I altres particulars, doncs hem anat a més i hem pogut acabar realitzant el somni, que era plantar de nou vinya a Sant Cugat, i que el projecte esdevingui un fet i una realitat.
O sigui, teniu vinyes a Cerdanyola, dius?
Ara tenim vinya, bueno, Cerdanyola, fins tenim aquesta vinya vella a Can Canaletes, però és una vinya que amb el pas del temps ha anat morint, sobretot aquests 3 anys de sequera ho ha passat molt malament, mm-hmm. perquè era una vinya molt vella, i bueno, nosaltres consideràvem que calia arrencar per replantar-la de nou, perquè l'esforç que implicava portar aquella vinya per poc rendiment que generava, doncs al final també quan has de buscar l'equilibri entre el romanticisme i que és un projecte empresarial, mm-hmm. no? I que t'ha donat un cert rendiment, la propietat no la vol arrencar, no vol substituir-la, i per tant nosaltres vam decidir que a partir d'aquest any 2025 doncs ja no la portem, no? Mm. Però allà mateix, en aquell 250 metres d'aquella vinya, vam llogar unes terres i ara aquest any vinent plantem vinya allà. Mm-hmm. És a dir, ara tenim terres a Cerdanyola pendents de plantar, a Sant Cugat al costat del Pidenxandri, entre el Pidenxandri i la hípica Can Calders, allà tenim 2 hectàrees de vinya, i a Terrassa tenim una hectàrea i mitja més de vinya, uh-huh. a la Torre Mossèn Homs, que és una antiga escola hostaleria, uh-huh. allà és una parcel·la que és propietat de l'Ajuntament de Terrassa, i van concursar per recuperar també el paisatge de la vinya, vam concursar, vam guanyar i vam plantar l'any passat vinya.
I quines varietats són? Són varietats ancestrals, autòctones, recuperades? Perquè...
Doncs a veure, nosaltres intentem, Rabassaires intenta treballar, inicialment vam treballar amb les varietats que teníem. En aquest cas era Xarel·lo, o Pensaret, com se deia a la comarca, que és una varietat totalment tradicional de la comarca. La Macabeu és una varietat que va entrar una mica més tard, però que és una varietat tradicional catalana, també. I després teníem Ull de Llebre i Garnatxa. Uh-huh. aquí l'Ull de Llebre doncs també és, Ull de Llebre i Garnatxa en aquesta zona també és més recent. Al final, aquesta comarca, el Vallès Occidental, com moltes altres zones de Catalunya pròximes al Mediterrani, però Sant Cugat del Vallès i Vallès Occidental majoritàriament era raïm blanc. Sempre, sí, en totes les dades que tenim, no, dels antics cellers que hi havia, no, històriques i demés, pràcticament tot era pansalet, que és el xarel·lo, una mica de macabeu, una mica de trobat o malvasia, i moscat, i bàsicament aquestes eren les varietats. Després hi havia una mica de picapoll en algunes zones, no? Per exemple a Terrassa, que és una de les que hem plantat, hi havia una mica de somoll barrejades, i després cap a passar la filoxera doncs van plantar-ne també algunes de negres, i també hi havia una mica de raïm negre, però majoritàriament sempre hi ha hagut raïm blanc, i nosaltres hem anat recuperant aquestes varietats. És a dir, aquí a Sant Cugat tenim doncs xarel·lo, tenim una mica malvasia, de negres tenim garnatxa negra amb un estrell, i a Terrassa hem plantat doncs picapoll. Estem recuperant juntament amb l'Incavi, un acord amb l'Incavi, amb l'Ajuntament de Terrassa, estem recuperant una varietat que es diu Terrassenc,
sí.
Que és aquesta varietat que també al Bages també l'estan recuperant amb el nom de Negrelló, no? Que això ens ajuda molt perquè ja van una mica més avançats, i per tant potser el procés no es fa tan llarg, no? Perquè no sé si sabeu que quan recuperes una varietat és considerada experimental. Un cop, si es decideix que s'autoritza aquella varietat, primer que aquell raïm que surt i aquell vi que surt d'aquella varietat no el pots comercialitzar. És a dir, tot és amb fins, no? amb finalitats
d'investigació.
Sí. I un cop s'aprova, si es decideix que s'aprova, tu estàs obligat a arrencar aquella vinya i plantar-la de nou. És a dir, tots aquells anys que tu has invertit en posar-hi esforç per allò, estàs obligat a arrencar-ho perquè jo era una varietat experimental, no? I llavors o la mantens com a experimental, o si la vols traspassar a una varietat que comercialitzis, has d'arrencar i replantar de nou, no?
Ostres, diguem. Això és una mica,
sí, és una mica
trist, no? Perquè és una vinya vella.
Clar, llavors què fas? Bueno, doncs ja ho pensarem. Però bueno, aquesta varietat també l'estem treballant, i després, bueno, doncs també plantem macabeu, plantem xarel·lo vermell, que és una, el xarel·lo vermell és una petita mutació del xarel·lo, no? Que té una mica de pigmentació a la pell, un to rosaci, vermellec, no? No és suficient com per fer vi negre, però sí per generar vins doncs d'altres tonalitats, no? I amb això estem, però bueno, ja veus que bàsicament varietats mediterrànies tradicionals, sí.
Però no esteu amb una DEO, o sí?
No, podríem estar dins la DEO Catalunya, perquè ara, bueno, la DEO Catalunya s'està obrint a altres territoris, cada cop hi ha més aquestes petites bolets, o no sé com dir-ho, que van naixent de petits projectes o productors doncs arreu del territori català, que fan vida a taula, no? I la DEO sembla que s'està obrint perquè aquests projectes s'incorporin a la DEO. Vam parlar amb l'Ajuntament de Terrassa, amb l'Ajuntament de Sant Cugat. La proposta està en l'aire. En principi nosaltres interès no en tenim, no tenim cap interès particular, més que res perquè no ens aporta res estar dins una denominació d'origen que recull tot el territori català. És a dir, no parla del nostre terrer o del nostre clima o de Collserola o de les nostres dificultats, no? No és representatiu. Per tant, per nosaltres no té massa sentit acollir-nos a aquesta DEO.
És que es podria crear com una DEO per aquest projectes com el teu, perquè hi ha unes quantes que estan sortint ara al Maresme, diferents llocs, que són vinyes recuperades, petites, amb varietats ancestrals o autòctones que són molt interessants.
Sí, aquí estaríem en el gran dilema aquest de l'actualització de les DEOs, dels territoris, de... Avui en dia, no? Crec que per ser DEO has de ser un mínim de... T'ho diria a memòria, però has de ser uns quants cellers, no? Cosa que aquí al Vallès Occidental, o a Collserola mateix, no? Que cada cop hi ha més projectes. Al final hi ha l'Olivera, estem Rabassaires, no? Hi ha els de el Jaume Vell, de la Masia Can Vell, no? I el seu fill, el Ferran. L'Ortiga, aquí a Can Montmany, no? Doncs al final ja són quatre projectes en vinya. Segurament en el futur potser s'incorpori més. Ojalà s'incorpori més. Com més, millor. Sempre ho dic, però... Però bueno, de moment crec que són pas a pas.
Sí, pas però a pas. Solen ser projectes molt sostenibles, així que amb molt respecte per la natura i per
l'ecosistema. Al final, l'objectiu Rabassaires és la recuperació del paisatge vitivinícola. i això ho fem a través de l'elaboració i la venda de vi. Però el nostre objectiu prioritari és recuperar el paisatge de la comarca i generar un benestar i una salut als entorns urbans, no? O millorar la salut dels entorns urbans, perquè sempre diem que, doncs, que és més saludable, no? Una Sant Cugat amb o sense vinya, no? Doncs amb vinya segurament, no? Amb vinya o amb marges florals, amb abelles, no? És una ciutat més rica que sense això, no? I jo crec que aquí és la part important que sempre defensem i reivindiquem, no? De més enllà de les nostres activitats econòmiques, que evidentment ho fem per guanyar-nos la vida, no? Genera, vull dir, és positiu pel municipi i per la gent que hi viu en el municipi, no?
I llavors, on elaboreu el vi? O sigui, no teniu celler propi?
Estem en obres.
Ah, sí? Molt bé.
Sí. Part de l'onfestia... De l'hèrnia. No. Estem en obres. Fins ara elaboràvem a Can Calopa. Jo he estat durant molts anys doncs, treballant, com us deia, a Can Calopa. Soc soci col·laborador de l'Olivera. I bueno, tenim una molt bona relació i des del dia 1 vaig començar a elaborar allà. Al principi doncs fèiem molt poquet, ara ja doncs sí que hem un acord, no?, establert entre les dues parts, no?, on paguem una, doncs, diguem, un cànon de lloguer de l'espai i hem pogut fer el vi allà fins aquest any, que ja el vam fer una mica in extremis, no?, perquè doncs necessitem més espai, cada cop ocupem més espai, al final allò és l'espai de l'Olivera, no és l'espai de Rabassaires, i vam decidir doncs llançar-nos a fer celler, tot i que segurament ens hagués anat bé esperar una mica més de temps perquè consolidar una mica més la marca, tenir una mica més de finançament, no?, i de recorregut propi, però bueno, hi ha vegades que les coses doncs venen com venen i has de fer un salt, i el salt ha estat aquest 2024 sobretot, no?, cercant un espai, i vam trobar inicialment volíem fer un celler aquí a Sant Cugat, cosa que ha estat impossible o impossible amb els timings una mica que nosaltres preteníem fer, i per tant hem hagut de buscar arreu de la comarca del Vallès, no? Sabadell era el territori que no teníem vinya, que pensàvem que era una mica estratègic perquè és aquí distant en les diferents vinyes que tenim, no? S'ha de pensar també en que aquell raïm l'haurem de portar en un lloc per fer vi, no? I el preu de naus o d'espais on poder fer un celler era el més adequat. I aleshores vam llogar una nau i estem reformant, i si tot va bé, doncs si tot va bé, espero que sí, estem en ello, al juliol inaugurarem aquest espai.
Que xulo, que bé.
Al barri de Gràcia de Sabadell.
Ah, molt bé.
Sí.
I llavors feu criança o són vins així joves? Que
sí, Rabassaires fem... Ara estem fent 5 vins diferents. Tenim una línia de vins populars, que li diem, que són el Madi i el Cugat, que són aquests vins que neixen del projecte de recuperació de vinya de Sant Cugat, no? I que fem una com, mai sé com es diu en català, un guinyo, no? Una cuclada d'ull, seria? Al municipi, no? Amb aquests personatges, no? Recuperant aquests personatges i donar-li una vessant com més pagesa, vitivinícola, no? I aquests són vins joves, aquests dos, no? Diem vins populars, però deixen de ser vins de l'any, vins joves. I després fem tres vins, que li diem vins urbans, que són vins que tenen una línia de criança. Hi ha des d'un vi que està criat amb gerres de fang, que és l'Orbis, que és un vi natural, un orange wine, que ara està més en boca a tothom, però és un vi brisat de tota la vida. I després hi ha un vi blanc i un vi negre, que són els que fèiem d'aquesta vinya de Cerdanyola, que antigament els diem Can Canaletes, però que ara els diem Brea i Suburbial. També fent referència a aquests espais i entorns urbans, no? Suburbial per aquesta part de lo que deia, aquesta part més a l'ombra de les ciutats, no? Dels suburbis, de les zones perifèriques, no? com les nostres vinyes, per dir alguna cosa, i Brea perquè és aquest component amb el que es fabrica, no? amb el que s'asfalta a les carreteres, no? Que és pel vi negre, per donar aquesta textura, aquesta intensitat, no? I aquests vins fan una criança en barrica.
Val, o sigui que tindreu barriques i...
Tindrem barriques, àmfores, tindrem gerres de fang, tindrem dipòsits d'inox, tindrem premses, i el més important és que tindrem una botiga i un espai degustació on la gent podrà venir a tastar els vins.
Que xulo, que bé, felicitats.
Això és important, gràcies.
I a les gerres de fang són del Carles Llarg o no?
No. Les gerres de fang són de Miravet. Un jarrer de Miravet. De fet, les vam comprar de segona mà a un bon amic que es diu Jaume, que té vins al Montsant i tenia un projecte de vins al Matarranya, i bueno, aquest projecte doncs no li va funcionar tot el que li hagués agradat, i es desprenia aquestes gerres de fang i li vam agafar nosaltres, els hem donat una segona vida a veure quan duren, perquè bueno, són gerres molt delicades i són molt poroses i bueno, no estan tan preparades potser com les del Carles o com altres gerres o empreses que ara, no, ara hi ha moltes empreses que en fabriquen més de manera més, més conscienciada per l'elaboració del vi i segurament també mantenen el vi la conservació, l'evolució del vi segurament és més òptima que no aquestes gerres on estan simplement, són gerres fetes en fang però no pensades per la criança del vi, no? O no únicament pensades per això.
Doncs també molt interessant tot el teu projecte. I jo tinc, llavors, per exemple, tens vinyes a tot arreu, bueno, en diversos llocs, i com els protegiu? Vull dir que això està... Evidentment tindreu problemes de porcs senglars i tot l'altre, però també de la gent, de les persones, o no?
Sí, sí, el vandalisme és una realitat. Cal, primer de tot, abans de fer qualsevol cultiu, jo et diria, ja no només la vinya, dins el parc de Collserola o en entorns urbans com la comarca del Vallès Occidental, el primer és tancar els camps. És necessari tancar els camps, és necessari protegir els camps, sobretot del senglar aquí en el parc de Collserola, però també de la gent. La gent a vegades no és conscient que tu estàs portant a terme l'esforç que implica això. Jo m'he trobat gent entrant al camp i agafant el raïm. I quan els dius alguna cosa, la seva resposta és només és un raïm. Però clar, no ets l'única persona que està aquí, ni l'única persona que passeja. Si tu m'agafes un raïm, no quedaria raïm, no? A la gent li costa molt la consciència de l'agricultura i de que a l'agricultura hi ha famílies que hi viuen, a la gent li costa. Estem en general en les zones més urbanes, més metropolitanes, hi ha una desconnexió molt important amb l'agricultura i amb la cultura de l'alimentació, de la biodiversitat, de la feina que implica, la feina que hi ha al darrere, del manteniment d'aquests espais, aquests mosaics, vull dir, jo crec que part de la nostra feina, dels pagesos d'aquí a Collserola, el nostre desgast, crec, en part, és tota aquesta lluita per fer entendre que primer, que volem fer projectes a casa, i dos, que costa molt fer aquests projectes a casa.
I que ens interessa a tots.
I que ens interessa a tots, que és un benefici per tothom. Segurament per l'Eric seria més fàcil anar a un altre lloc, on sap que hi ha aigua, on sap que no hi ha tanta vespa asiàtica, on sap... però bueno, doncs l'Eric es queda a casa perquè és casa seva i perquè vol fer el projecte a casa, no? I a mi em passa exactament el mateix. Seria més fàcil anar al Penedès i no haver de tancar els camps.
I també és molt important, crec, la feina que fa l'Eric, que és l'ensenyança d'explicar
totalment.
Tant adults com a nens, com a, no, que aprenguin una mica de la importància de, bueno, en el teu cas de les abelles, però també de la vinya o de qualsevol cosa.
A veure, des de Mervida, sempre el tema educatiu, sempre el relacionem. Nosaltres també tenim un petit hort en l'espai de Mervida Educa i sempre intentem relacionar-ho, o sigui, tot, o sigui, les vinyes de l'Íñigo, les coliflors de la Rural, les bledes de l'Ortiga perdó, sí, tot, absolutament tot, relacionar-ho, perquè és el que diu l'Íñigo. Nosaltres o sigui, una de les nostres feines també, però és feina invisible que a vegades no es veu, és aquesta conscienciació, no? Que és, va inscrita en els nostres projectes, la conscienciació, i la conscienciació, pues, any rere any, pues, bueno, també té el seu esforç i també a vegades esgota una mica. És per això que molts cops pues, demanem, no? I no és demanar la paraula, és a vegades ens exposem a les administracions, sobretot pues, el fet de que és que estem sumant aquesta comunitat, no? que som un bé cap a aquests boscos i cap a aquests municipis, i per això a vegades demanem ajuda, no? Ajut en aquest aspecte.
Clar, és important invertir
i,
en això.
Sí, i no només això, també pues, el que diu l'Íñigo, no? Conscienciar la gent de que no pots anar a fer-te selfies en el camp sembrat. Jo... és que clar, des de que els conec personalment, qui hi ha darrere cada projecte, pues a vegades em passa molt amb el Pol, els camps del Pol, passa moltíssim. En vegades, ostres, que vulguis o no, tothom som instagramers avui en dia. Però, ostres, no et fiquis justament en el camp del fals que està sembrat de fa 4 dies a fer-te la foto bonica, perquè, ostres, segurament menjarà bestiar de que tu fals, no? I, bueno, és conscienciar, és com a l'Iñigo, ostres, si cadascú agaféssim un raïm, pues al final no hi haurien raïms.
Sí. I vosaltres teniu, hem d'acabar d'aquí poc, sí, però teniu ajuda d'alguna administració, o tant tu, Íñigo, com tu, Eri?
Sí, bueno, nosaltres, a veure, el que és Pagesos de Collserola, arrel de generar l'associació i tot aquest projecte Alimentem Collserola, doncs una de les reivindicacions eren ajudes directes a la pagesia de la Serra, i això es va concedir a través del contracte agrari de Collserola, que és un format, és una petita ajuda que ve del Departament d'Agricultura, però vinculat a través del Consorci del Parc de Collserola, i llavors ens donen una ajuda anual, petita ajuda anual, no?, que ens permet doncs ampliar una mica el que era, doncs, això. Són ajudes sobretot a la diversificació de cultius, al tancament de camps, a les rompudes per generar nous camps, nous cultius, no?, nous apiaris, plantar marges florals, o sigui, tota aquella feina que ja fem és premiar una mica tota aquella feina que ja fem, no? Tot i que la reivindicació per part nostra és que hauria de ser molt més del que és i del que ens otorguen, no?, perquè al final són ajudes molt minces. Després jo crec que hi ha un tema de les administracions, sobretot les que conformen el parc, que és la que ens afecta a tots, de suport una mica més directe, no? Institucional, d'entendre que bueno, que aquests projectes per si sols són difícils tenir-los endavant, i si a més tens algunes traves, no?, que normalment per part de l'administració avui en dia tenim més traves que facilitats, doncs és difícil.
Tu igual, no?
Exactament, igual. Bueno, és a vegades molt trist, ja fa anys que ens coneixem, l'Iñigo i jo, per exemple, i podria dir quants cops hem parlat, no?, del tema d'un obrador en comú. O, bueno, són coses que sí, bueno, sí, però no. I mira, al final, pues, en el cas de l'Iñigo de fer el celler a Sabadell, pues a mi em fa... Pues,
sí, és una pena.
Em genera tristesa, perquè dic, ostres, i és el que diu l'Iñigo, si a vegades és més mal de cap que ficar-nos aquí a la serra, que no agafar Vilafranca, o jo anar-me'n cap al Pirineu i ximpun. I ximpun. Però, bueno, hi ha algú que tira cap a casa, i bueno, ja és cabezoneria. Volem fer-ho aquí, i ho farem, i ho fem. Però bueno, sí que és veritat que podríem tenir més ajuts.
Pues, a veure, no, si milloren,
sí, tu. Aquí, per no ficar-nos en l'àmbit política, però doncs, nosaltres fa 10 o 15 anys que estem en aquests projectes, i en aquests 10 o 15 anys doncs, han passat 3 governs, no? Llavors, clar, nosaltres seguim sent els mateixos fent el mateix, no?
Aquí
és la dificultat, no? També a vegades, vinculada, però
bueno. I ojo, que molts cops hi ha bones intencions,
sí, no,
i tant, tècnics i tal, però mai acaba de quallar, de dir ja ho tenim, i tenir una certa seguretat, sempre estem dubtant, sí, no, ara què passarà amb aquest nou govern, què passarà, passarà, ostres, tenim que tenir una seguretat, perquè és que tenim els quartos ficats aquí, els quartos i la il·lusió ficada en aquests projectes, llavors tenim que tenir certa seguretat, no?
Pues a veure si canvia la cosa una mica. Doncs anem acabant, ara només us faig l'última pregunta. Tu, Íñigo, si fossis un vi, quin series?
De vi o estil de vi?
El que vulguis.
Jo crec que seria un vi que quan l'encetessis seria una mica explosiu, que sorprendria. Uau, ostres, què és aquest vi? Que peculiar. Però després doncs, seria un vi doncs, profund, amb persistència, amb postgust, amb allò que te'n recordaries d'ell.
Molt bé. I tu, Eric?
Bueno, jo, Dominic, sens dubte seria un ametll de romaní, perquè per mi és, després del fred hivern, és com la primera flor que surt, no? i ja em recorda, ja em dona tintes, em dona pinzellades de la primavera, no? Jo sóc nascut a l'abril, o sigui, primaverenc total, i bueno, la mel de Romaní és de les primeres mels, no, que surten en la temporada pícola, diguem, o, o melícola de mel. I bueno, pues sens dubte una mel de Romaní. Així clareta, bueno, també amb tons potents. Bueno, interessant, sí.
Bueno, interessant. Doncs molt, molt bé, moltes gràcies als dos, molt interessant. I rebassaires i Melvida, fins una altra.
Gràcies, gràcies per convidar-nos.
Gràcies.
Gràcies. Adéu.